D'accord.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Ràdio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2, el nervioset de Mata i la seua tropa.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheryshev, el mitjà diagonal, és esta, va Chery, està sol un alt, i la passa, està sol un alt, del porter, Fornas, 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 gol, 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 gol,
la teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Una i vuit minuts del migdia, repassem l'actualitat política provincial i local. Comencem parlant-los de la Guàrdia Civil de Castelló, que ha participat entre dijous i divendres en el rescat d'unes 100 persones que s'havien vist afectades per les fortes pluges en la província de Castelló. A més, ha prestat auxili als conductors de quasi una desena de vehicles atrapats per l'acumulació de l'aigua. Les 46 persones que han pernoctat en el poliesportiu Sant Blai de Borriana, en la seva majoria famílies i immigrants que estan assentades en casetes abandonades de la zona rural de Sant Gregori passaran de nou la nit d'aquest divendres en el poliesportiu de Sant Blai del municipi. En Moncofa s'intenta recuperar la normalitat després del desbordament del riu Belcaire produït en la nit d'aquest dijous, que ha baixat ja el seu nivell i que dels 31 desallotjats del càmping Montmar hagin pogut tornar al mateix ja. Milers d'alumnes d'unes 70 poblacions de Castelló s'han quedat a casa aquest divendres després de la suspensió de les classes des del migdia del dijous per la gota freda. Des de la Llosa i Almenara, en el sud de la província, fins Vinaròs i Sot de Ferrer, en les comarques del nord, els estudiants de tots els nivells no han acudit als centres educatius en aquesta jornada. Segons la conselleria, amb dades a les 10 del matí, totes les localitats, a excepció de Sucaina i Villahermosa del Río, han tancat els seus centres educatius de la província, el que afecta al voltant de 98.500 alumnes. La província de Castelló despertava aquest divendres d'alerta roja per intenses pluges sense excessius problemes per un episodi de gota freda iniciat aquest dijous, en el que es van complir els pronòstics de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Thank you.
Repassem actualitat de diferents municipis de la província. Parlem de la Castelló Capital. La marca Castelló Gastronòmic es va presentar ahir a Madrid amb un bufet temàtic de 12 plats típics elaborats per 5 reconeguts xefs. L'Hotel Intur Palacio de Sant Martín, 4 estrelles, situat en un emblemàtic edifici del segle XIX, ha sigut el lloc triat per aquesta presentació, que ha reunit a professionals, bloggers, influencers gastronòmics, professionals de la cuina, del vi i de la restauració. 5 reconeguts xefs s'han encarregat de cuinar davant dels presents dels plats singulars de la gastronomia castellonenca, la qual cosa ha permès mostrar la qualitat del producte agroalimentari local i les últimes tendències de la cuina. Els xefs encarregats d'elaborar aquests plats han sigut Miguel Barrera, del restaurant Cal Paradís, amb estrella Michelin i 2 sols Repsol. També Adrián Merenciano, Fernando Molina, Cesareo Martí i Àlex Vega. Amb ells han estat el mestre major del Gremi de Forners, José Miró, que han rebut enguany el millor premi artesà d'Espanya. Gràcies al respecte de la tradició gastronòmica castellonenca i promoció de la ciutat a través de la fleca artesana. Els assistents a aquesta mostra de Castelló Gastronòmic han pogut degustar el arrocito de Castellón, arròs a banda del Grau amb allioli, coca de tomaca deconstruïda, pastís de moniato deconstruït, pastís de tomaca normal, ximos de Castelló, lleta de la plana, sardina de bota amb bou i pedroig, amanida de tomaca de l'horta amb tonyina acompanyada de rosquilletes, torraeta d'anxoves, pilotes de frare i coca mal feta. Tots els plats han sigut acompanyats per pans de garrofa amb taronja, del Grammy de Forners i maridats amb vi, cervesa, vermut i carajillo de Castelló. Ens anem també cap a Almassora. L'Ajuntament bonificarà la quota de l'impost sobre activitats econòmiques a les empreses que incrementen les seues plantilles amb contractes indefinits per a nous empleats. L'anunci del regidor d'Hisenda, Santiago Agustí, suposa la modificació de l'ordenança fiscal amb l'objectiu de crear llocs estables en les empreses d'Almassora i prevaldre la contractació dels veïns del municipi. Segons ha indicat, la modificació inclou una bonificació per creació d'ocupació fins a un màxim del 50% de la quota tributària per a les empreses que hagin incrementat la mesura de la seva plantilla de treballadors amb un contracte indefinit. Per a la concessió d'aquell avantatge fiscal serà necessari que almenys la meitat dels empleats contractats indefinidament siguin treballadors empadronats a Almassora durant almenys 2 anys. I a Onda exhibeixen durant tota la fira 80 peces arqueològiques del seu castell. La Casa de la Cultura d'Onda acull des d'ahir l'exposició Restauració de Pieces Arqueològiques del Castillo de Onda, campanyes 2008-2010, que romandrà oberta fins diumenge 11 de novembre. La mostra està formada per 80 peces descobertes en el Palau Andalusí, en l'Alcazaba. Durant la fira d'Onda, que arranca demà mateix, la població també es podrà visitar òleos, de Llorenç Bord i escultures de Ricardo Gil en la sala de mostres de la Caixa Rural Nostra Senyora de l'Esperança. Les fortes pluges van haver d'obligar a suspendre la inauguració d'aquests esdeveniments. Repassem a l'actualitat municipal i és que el Partit Popular de Vila-real ha presentat una proposta per al proper plenari ordinari a la localitat per a que les famílies monoparentals compten amb els mateixos beneficis que les famílies nombroses. Tal i com ha defès el portaveu del PP, Héctor Folgado, durant les últimes dècades la societat ha anat evolucionant i cada vegada més famílies són monoparentals, que consisteixen en que un pare o una mare estan al càrrec d'un o diversos fills, el que provoca que per a traure endavant a la família hagin de necessitar l'ajuda externa en alguns casos, per això entenen que deuen comptar amb l'ajuda de l'administració. Per aquest motiu, des del Partit Popular presenten 2 punts, 2 mocions, 2 propostes de cara al plenari, al proper plenari a l'Ajuntament de Vila-real.
Del que nosaltres parlàvem, que és que l'Ajuntament de Vila-real demane al govern d'Espanya que en termes d'igualtat creï una llei de famílies monoparentals que permeta equiparar els beneficis que ara tenen les famílies nombroses a les famílies monoparentals. Estem parlant, per tant, de bonificacions, de deduccions o d'altres consideracions i ajudes. Creiem que és important aquest primer pas i, com diem, és el definitiu, el reclamar al govern d'Espanya que prenga aquesta mesura i que apliqui aquesta llei. Però mentre s'apliqui aquesta llei, li demanem a l'Ajuntament de Vila-real, en el nostre segon punt, que creï els mecanismes oportuns, necessaris i possibles dins d'una administració local, tal com ja estan fent altres municipis del nostre voltant, per tal de crear unes ajudes que permetisquen equiparar i compensar els beneficis que avui ja estan obtenint les famílies nombroses també a les famílies monoparentals. Hem d'entendre que no estem parlant ja van de, doncs, de bonificacions en cursos o en tallers o en activitats de l'Ajuntament, que això en alguns casos ja s'està produint. Hem de recordar, per exemple, que les famílies nombroses, de forma acertada, poden beneficiar-se fins al 90% de bonificació en el pago de la contribució. Per tant, hi ha molts aspectes en els que existís un desequilibri per als que l'Ajuntament, a través d'aquests mecanismes, podria equiparar aquests dos tipus de família. Esta és, per tant, la proposta, la moció que avui porta el...
I un apunt cultural abans de tancar aquest espai d'informatiu. Aquesta mateixa vesprada s'inaugurarà el Mercadet Solidari de Mans Unides sota el lema Comparte lo que importa. Es celebrarà la Casa de l'Oli i estarà des d'avui mateix a les 8 de la vesprada. Estarà aquest Mercadet Solidari al que vosaltres podeu fer la vostra aportació.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Auto Vila-real, tu concesionario oficial Volkswagen en Vila-real. Auto Vila-real, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Vila-real, tu concesionario oficial Volkswagen.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
I nosaltres continuem a ser la 92.2 de la freqüència modulada i és que ja saben que el Consorci Provincial de Bombers té moltíssima feina i per això, ara que hem tingut un minutet per a connectar amb Manolo Nicolás, anem a parlar amb ell directament. Què tal, Manolo?
Pues bé, un poc afaenats. Està tornant a ploure prou en algunes zones de la província, concretament la zona que ahir se va veure més afectada durant la matinada, tota la zona de Torreblanca, el Cossebre, la zona de Peníscola, també part de Benicarló, i estan tornant a sorgir alguns problemetes. En aquests moments una dotació de bombers està fent el rescat d'una persona que ha quedat atrapada en el seu cotxe. En principi no hi ha problema per a la seva integritat física, però evidentment és un rescat i n'hi ha que atendre'l. I en Alcossebre pues, està reforçant tot el dispositiu de xique d'aigua. El Departament de Bombers de Diputació ha activat ara la unitat de maquinària i logística. Van a traslladar a la localitat d'Alcossebre una pala carregadora per tal de netejar uns camins que estan totalment afectats per les pluges de nit i també tres electrobombes de gran caudal capaços de aixecar fins a 60.000 litres d'aigua per hora. Estem pues, des del Consorci de Bombers ficant tots els mitjans al nostre abast per intentar mitigar d'alguna forma les conseqüències d'este temporal, que ahir parlàvem que podien complir-se les previsions meteorològiques de l'AEMET, i efectivament en més o menys mesures s'estan complint, i pràcticament diríem que en les zones més afectades quasi que de llibre s'estan complint.
I tant, però avui imagine que una miqueta millor, no? Els pronòstics diuen que l'alerta baixa i que per tant no caurà tanta quantitat d'aigua.
Sí, efectivament, estaríem parlant del final d'este temporal en el que es referent a la nostra província, i almenys en el que és les situacions més perilloses i les acumulacions de pluja més importants. Però no podem baixar la guàrdia, ni ha que tindre en compte que ara qualsevol precipitació que caigui en les zones on ha plogut tant, ja la terra no és capaç d'absorbir-lo, i directament ja va a l'escorrentia, a formar part dels barrancs, a formar part de les rieres, i n'hi ha que estar molt a l'aguait, i demanem als que ens senquen que això, que no se refien si veuen que avui plou menys o que ara a mitja vesprà comença a despejar, que no se refien.
Molt bé, gràcies una vegada més al Consorci Provincial de Bombers i a tots els dispositius que esteu ahir. Jo sé que heu tingut una nit molt llarga. Moltes gràcies, Manolo.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Doncs bé, quin paper fan, el Consorci Provincial de Bombers, Protecció Civil, Policia Local, Policia Nacional. Bueno, n'hi ha un desplegament, un dispositiu tan gran, que estan fent una feina tan important, perquè al cap i a la fi ja ho dient, no? Ja ho estava dient des del Consorci Provincial de Bombers, que n'hi ha una persona que ara mateix s'està rescatant, a una persona que s'havia quedat atrapada en un cotxe, que una de les zones que més està patint és Torreblanca, també al Cossebre, o sigui que, i que sobretot, consell dels bombers, no vos fieu, encara que veieu, no?, que ja puga estar despejant-se la situació, o si veieu que les pluges no són tan constants o no són tan quantioses. Molta cura, molta precaució, per a no haver d'alarmar-nos fora de lloc. Doncs aquestes eren les declaracions de Manolo Nicolás del Consorci Provincial de Bombers.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, La Bona Sort. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els dècims de la loteria de Nadal. I a més, si eres client, obtindràs la impressió de les papeletes gratuïtament. Loteria número 3, La Bona Sort. Compte al Baixís, junt a la plaça Major de Vila-real, o crida al 964 52 55 88.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada anem a parlar d'una iniciativa que arriba el proper dimecres, el dia 24, de la mà de la gent de DAVI, d'aquesta associació d'aturats de Vila-real. Per això tenim així avui a dos dels representants d'aquesta entitat. Miguel Achola, molt bon dia.
Bon dia.
I també avui saludem a Inma Cerdà, molt bon dia.
Buenos días.
No estem parlant de DAVI en primer lloc, que suposant que la gent ja vos coneix, sobretot el que necessite, no?, també de la vostra orientació, però Miquel, ens agradaria que ens recordares, no?, què és DAVI i com va sorgir.
Bé, DAVI va sorgir per, pues bé, en un moment donat, uns desemplaers, com tu sabeu, vam decidir organitzar-nos per a poder provocar o ajudar a que la gent de Vila-real o de la contorna trobarà feina. I d'ahir a partir d'ahir ens vam organitzar des de ja fa 4 anys, pues, a través del conveni que tenim l'Ajuntament de Vila-real, pues, hem ajudat, formem a la gent i hem ajudat que alguna gent hagi trobat treball o inclús millors treballs dels que tenia en un moment donat. No? I bé, enguany portem ja fets 9 cursos de formació, haurem formada més de 100 persones, i bé, és la tònica de tots els anys, la gent ja ens coneix, i ahir estem. Ara enguany ens queda un parell de cursos que acaba l'any, sobretot el que més, els que més demanar són els de carretilleros, perquè és l'eina més polivalent, i és en la que, però no obstant, ens basem sempre en el que els associats ens demanen.
I suposem també, pensant una miqueta en les necessitats del sector, no? D'ací de la província.
Sí, clar. De fet, s'han fet cursos de classificació en els surfeis, s'han fet cursos d'esmaltat en injecció, és dir, sempre pensant que el clúster ceràmic és el que mos domina, i sempre enfocat, pues, això, un poc a les eines de la ceràmica. Però bé, va arribar en estos anys vam detectar una cosa. I és que ens demanaven cursos específics per a dones. Nosaltres sempre diem que els cursos es feien per a persones. No, tot i això, van haver un parell d'anys que van fer un parell de cursos. Bàsicament eren de l'atenció sociosanitària, els 2 anys, que és el que... Això, perquè les dones, la majoria eren dones de veres. Després ja continuem demanant cursos per a dones. Vam estar inclús parlant en la companyia Intur per a fer cursos de camarera de pis, camarera d'habitació, però bueno, al final no se va treure res. Hem intentat fer cursos per a les grans superfícies d'apilaors i de carretilletes, o sigui, de traspàlegs i demés, perquè ens demanaven cursos. És a dir, que vam detectar tot això i que després la realitat és que no n'hi havia una massa social tampoc massa gran per a fer-los, bueno, però existia l'inquietud. Això ens va fer pensar, i vam veure, que, i deguda, i a més, de tot el moviment que va haver a partir del dia 8 de mes, vam voler ser un poc eco d'aquesta situació, no? I entonces és per el que hem organitzat és la conferència col·loqui del dia 24, que és la igualtat en el treball, un objectiu pendent. Que la farem en la UNED, que hi ha 4 ponents de molt de pes, que una d'elles és Sabina Escrits, que és d'ací del poble, diputada per la província de Castelló a les Corts, ve Esther Jovaní, que és llicenciada en criminologia i treballadora social i altres coses, Maria Àngeles Bustamante, assessora tècnica del Departament de la Dona d'UGT, i Anna García, secretària de Formació i Ocupació i Desempleo de Comissions Obreres. Intentem fer una taula col·loqui, sobretot per això, pues, per a un poquet conscienciar a la classe, a la societat en definitiva, però sobretot a la classe social, que siga un poquet més, a la classe obrera, vull dir, que siga un poquet més reivindicativa, i a la patronal, a veure si podem fer que les pròpies dones no vinguin ja etiquetades. Tenéis cursos per a mujeres? No, escolta, són per a persones. I això, no sé, pregunta tu.
Bueno, tenim també a Irma, en aquest cas, membre de la Junta de Adavi, també moderadora, com a dona, no? Sí. Com està aquesta situació? Com ho veieu des de Adavi, la situació de la dona? Suposem, no es parla de la precarietat, les diferències. Molts diuen, bueno, ahí no espera tant. Suposem que llevar-li ferro a l'assumpte no és el que s'ha de fer.
No, claro que no. Como mujer, considero que es verdad que... ciertamente hay que quitarle ese hierro, ¿vale? No, o sea, tampoco vamos a ponernos en el plan de decir, no, es que realmente somos unas exageradas, queremos todo de repente, no, a ver, vamos a empezar por partes. Lo primero que tenemos que hacer que es abordar el mercado laboral. Al fin y al cabo, todas nos toca trabajar porque es lo normal que hace todo el mundo, pues empecemos por el mercado laboral. Poco a poco, pues intentemos hacer otras cosas, ¿no? Intentemos pues avanzar, y ahora justamente aprovechemos la coyuntura que la mujer realmente está reivindicativa, estamos todas bastante unidas, pues se trata de coger y decir, bueno, pues vamos adelante, vamos a ver qué podemos conseguir, y sobre todo igualdad, igualdad, ¿eh? No pasa por encima ni nada de eso, no, igualdad. El hombre gana esto en un determinado puesto de trabajo y tú tienes lo mismo, el mismo puesto de trabajo, tú debes de ganar lo mismo. Simplemente se trata de pedir una igualdad, no se trata de pasar por encima de nadie ni nada de eso, y sobre todo perder el miedo a que nos tilden de ser una revolucionaria, ser una feminista, ser, a ver, feminismo es igualdad, eso ante todo. Y bueno,
es importante, ¿no? Reivindicar. Este 8M fue especial, ¿no? Porque quizás se vio una masa social mucho más cohesionada, como comentabas, mucho más unida, más fuerte. Hacía falta, ¿no? Porque bueno, en el siglo XXI ya está bien, ¿no? Pensarán muchos.
Sí, claro. Por eso mismo te digo, hay que aprovechar esta oportunidad en la que realmente está, hay una unión o hay un vínculo, o todas nos sentimos identificadas unas con otras, porque todas queremos llevar una vida familiar, pero también que el mundo laboral no sea un impedimento para eso, ¿vale? Uh-huh. Pues entonces busquemos ahí un equilibrio y aprovechemos que estamos ahora todas en plan más empoderadas para decir, bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? No vamos a estar ahí quietecitas y que pase el tiempo y a ver qué pasa, ¿no? Y a las que, pues por circunstancias, pues no saben que esto hay que tirar para adelante, pues que lo tengan en cuenta. O sea, a la hora de una mujer que está en casa, que necesite que sus hijos o su marido colaboren más, pues que piense, bueno, espera, sí, espera, ahora esto funciona de otra manera. Vale, a lo mejor pues yo no voy a buscar un trabajo ya mismo pues porque soy muy mayor o lo que sea, pero sí que se inculque una igualdad desde casa, ¿no? Desde dentro, algo muy más íntimo, ¿no?
Al final también es un aspecto cultural, educativo, el que fa falta, ¿no?
Sí, es cert que el... se detecta, bueno, no és algo que no som ningú per a dir-ho, però és cert que la lluita social té que començar en una igualtat, la realitat cultural té que començar en aquesta igualtat en el seno familiar, és a dir, una educació igualitària, perquè si ja partim de que n'hi ha una discriminació des de casa, evidentment això provoca que després vinguin aquestes preguntes i que se busquen treballs, pues això, treballs relacionats en el rol de gènere que ja ve condicionat des de casa. No? És cert que avui en dia les dones estan molt més preparades a nivell acadèmic que els homes. Això és una evidència, està ahí. Però també és cert que per un altre costat cobren un 25% menys que els homes. És cert que dona les mateixes oportunitats, però és cert que n'hi ha un sostre de cristal on hi ha un piso resinós, que no deixa créixer. És a dir, que n'hi ha una sèrie de coses que caldria que avui en dia pues, es començaran, bueno, de fet, esperem que el nou govern ja estan parlant de modificar algunes coses, però bueno, la realitat la tenim ahí. I nosaltres l'únic que podem fer en tot això és ser un poc altaveu de la queixa i ajudar a conscienciar a la gent. Mm-hmm. Evidentment, arribarem, bueno, pues no sé si el que aconseguim, si aconseguim conscienciar n'hi ha dos més, pues bueno, això que haurem guanyat. Però sí... Però el tema és que és a tots els nivells, inclús en el Parlament, és a dir, és un poc, podria resultar, però és una realitat un poc absurda, que se plantege una llei perquè n'hi hagi, perquè les llistes inclús siguin cremalleres, i el que tindria que ser és l'habitual, és a dir, som els 50, per escoltar, no? És a dir, que no vinga per llei, que sigui una cosa que naixca. Pensa que el primer problema que té que existís és entre la discriminació, o sigui, n'hi ha que distinguir entre la discriminació laboral, per a mi, i la discriminació en l'empleo. És a dir, la discriminació laboral està clar que és una discriminació que ocorreix quan ja s'està treballant, però la discriminació en l'empleo és una discriminació que ve abans de treballar. És a dir, simplement penses ser mare i se'ls preguntes, això ja es comença a discriminar-te. Val, per tant, hem de començar a menjar els pilars d'esta discriminació des de baix, és a dir, hem de dinamitar-los des de baix, no des de dalt. I bé, un poc pues, és això el que volem fer. El dia 24, pues, ho dic en la UNED, a les 7 de l'Esprà, de 7 a 9, és una conferència col·loqui, com us havia dit, el torno a repetir el títol de la conferència, La igualtat en el treball, un objectiu pendent, on hi ha quatre ponents de pes, i després n'hi haurà una conferència, un col·loqui d'uns 40-45 minuts. Aprofite per a dir que vindrà la regidora d'Igualtat, Rosario Royo, a fer la cloenda. I bé, en això estem.
i que no assistisquen només dones. No? Que moltes vegades el problema serà ixe, que no acudisquen només dones, Inma.
Justament, jo ara mateix estic fent un curs en la universitat i estic acudint a unes jornades, no? Sobre igualtat. I, bueno, la classe som 30 dones i un home. O sigui, per favor, a veure...
Que nosaltres, més clar el missatge ja el tenim, no? Nosaltres dones.
Això mateix.
Sí. Que esperem, no? que siga un aforo mixt, que és l'objectiu.
Sobretot també hi ha que pensar una cosa, que el que s'està veient en el món laboral és un reflexe de lo que hi ha a casa, hi ha a la societat. És a dir, si veu el cartell nostre, el cartell de la conferència, se veu que en el cap de la dona n'hi ha pues, un munt de tarees a fer a banda del treball, mentre que el de l'home l'única tarea és el treballar, no? Però n'hi ha salaris, n'hi ha família, n'hi ha objectius, n'hi ha hogar, n'hi ha un munt de coses en el cap de la dona, que és la que... això, el que diem, el rol. El rol, la dona el porta a diguem les 24 hores del dia full time, mentre que l'home porta el seu rol també, bueno, l'home no, una part dels homes, perquè n'hi ha de tot, cal dir-ho, o sigui, n'hi ha molts homes que estan ahí defensant i la igualtat i demés, però bueno, el que no està, pues, està traspassant-li tota la seva responsabilitat a la seva parella. Això.
Doncs esperem que aquesta xerrada servisca també per a que el que encara està en la part que no s'ha integrat, no, en aquest moviment social ho faça. Miquel, Inma, moltíssimes gràcies i esperem que sigui un èxit aquesta conferència.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a Ràdio Villarreal, Seila.
Ja, és que esta tarda tengo...
Muchas gracias, Seila, de verdad que sí.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que es algo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited solo este mes con un año de seguro, 2 de mantenimiento y 3 de garantía. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La freqüència modulada, l'oratge, la meteorologia ens està afectant a moltes activitats i també ho fa a una prevista aquesta vespada dins de la cita urbana musical i solidària. No se suspèn, s'ajorna, però Javi López, David Simó des de Bavé, els encarregats d'aquesta cita, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que l'oratge i la vostra cita de vegades van de la mà, però en aquesta ja... per imperatiu legal.
Sí, això ja avui se m'ho va de les mans i el millor és previndre i no fer-lo perquè, bueno, per dels músics un bé de València, fer-lo vindre per... pues és una miqueta arriesgat, no? També para, se fica a plor una altra vegada, no poden jugar no per el músic, sinó per l'equip i luego que la gent, la resposta de la gent està una miqueta en por de que si és de casa no saps el que te vas a trobar. O sigui que més val ho ajornem un altre dia i ho farem, buscarem ara una data adequada per tots i no la deixarem córrer.
En aquest cas estava previst Five Fingers with Parasols, un dels responsables, un dels integrants és Jordi Moliner de la casa i sí que, bueno, suposem que també amb confiança, no? Òbviament és el més lògic, com comentava Javi.
Sí, a més, a principi de setmana ja ens va dir que el divendres esteu segurs que farem el concert, per això. I hem d'entrar esperar, fins que avui hem vist que no, que és impossible poder realitzar un concert.
Condicions, així que ho parlarem, no? quan arribe. I ara parlarem amb l'entitat que està aquesta setmana, motiu especial, ara ho comentem, però sí es durà a terme la proposta de directe a escena, ja que és sota sostre, així que no hi haurà problema per a demà escoltar música.
Sí, així és, avui no me la juguem perquè és al carrer, evidentment, però demà dissabte sí que on tenim l'aposta de fer en el Coton a les 11 de la nit, en la sala Coton a les 11 de la nit tindrem a Rumba Sierra, un espectacle de rumba i flamenc, que recomane perquè els xicuelos s'han renovat i me fa que me faran disfrutar i oblidar una miqueta estos dies.
Doncs aquesta és la proposta, però també comentar, durant tot aquest mes està la gent de Pintando el Camino en Rosa, junta a la cita urbana, però tenint en compte la jornada que es commemora avui, havien cedit l'espai, malauradament, no? També les pluges entorpissen una miqueta, però també estan així avui presents.
Sí, així és. Pues, aprofitant que és el Dia Mundial del Càncer de Mama, pues, tenien la idea de oferir-los a l'espai a d'ells avui. I, bueno, lo mateix, s'ajornem mal que vinguin un altre dia perquè intentarem fer-lo durant este mes. És una miqueta difícil per problemes d'agenda i no sabem el que ens espera d'oratge, però, bueno, ara Mar i companyia ens diran quin dia podrem fer-lo i continuar endavant. Bueno, de fet, encara ens queda el record que ens contarà David com va ser la setmana passada i tenim aquest bon sabor de boca que ens aguantarà una miqueta fins al pròxim concert.
La setmana passada crec que els Dalton i Carlos, no sé, ara no me'n recordo el cognom, era Carlos, però bueno, no passa res, coses del directe, va anar bé aquesta doble cita?
Va ser, la veritat, que impressionant. Va ser una triple cita. El que vam fer, vam tindre dos sites urbanes i un directe a escena. La veritat que ho vam fer aprofitant les festes del barri del Pilar, ho vam fer en el carrer Pere Xil, ahí entre l'Antic i la Malagueña, i va vindre el divendres Patxio Hanna, que va ser impressionant. Vam veure com maneja el flamenc pop. Però, bueno, el dissabte va vindre los Dalton i no va haver res que envidiar. També moltíssima gent. Els bars se van quedant sense cervesa. Anaven locos.
Això és el termòmetre, no? La cervesa és el termòmetre de com va.
Sí, pues ja t'he dit, els dos bars se van quedant sense cervesa. No sabien ja què fer. Volvo a cola o no, no tenien altra cosa. I després per la nit, en el Cotton, el dissabte, va vindre a les 11 Carlos Carranza, des d'Argentina, acompanyat de dos grandíssims músics, ¿vale? D'ací de la zona, però va ser impressionant també.
Així que amb aquest bon sabor vos quedeu fins a la propera cita.
Sí, sí. Esperem que sigui sempre igual.
La setmana vinent, a priori, si no hi ha impediments superiors, la idea és que estarà en marxa amb normalitat.
Sí, així és. La setmana que ve, el divendres, tindrem el duo Lucindos en la Taverna Milagros i bueno, jo espero que el temps pues, ens acompanyi una miqueta millor.
Estarem pendents si ho parlarem, però anem a parlar amb les que havien de ser avui les protagonistes perquè el dia 1 mereix, com és aquest dia de la lluita contra el càncer de mama. Tenim a la coordinadora del voluntariat de l'Associació Espanyola contra el Càncer hacia la província de Castelló, Mar Pujol, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui vens acompanyada per una nova integrant, no una nova aposta des de l'associació, en aquest cas també hacia la localitat.
Sí, pues avui anem a presentar i oficialment no, a la nova treballadora de l'Associació Espanyola contra el Càncer de la Junta Local de Vila-real, que és Andrea García, i el que fem és guanyar un servei per a poder donar als nostres pacients, a les nostres famílies, augmentar, encara que ho estàvem fent igualment des de la seu central de Madrid, el tema de tindre ara a si mateixa una treballadora social pues fa que s'agilitza un poquet el tema de les valoracions i que és una altra part de l'atenció integral a les famílies, molt important.
Doncs Andrea, per al·lusions, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara parlarem de la tasca que durà a terme Andrea a la localitat, però clar, no volíem deixar passar aquesta data, no? Els llacets rosa que avui lluïu, perquè òbviament toca parlar del càncer de mama que malauradament, tot i que el diagnosi no? de normal és bo, entre cometes, no? Que es pot superar, cal reivindicar, no? I que les dones s'empoderen.
Sí, així és. Entonces, en el tema del càncer de mama han guanyat molt terreny, és un dels que més investigació ha donat resultats més afavorits a augmentar la supervivència i que puguen superar la malaltia. Malauradament, hi ha molta gent que es queda pel camí. I sí que és veritat pues, que és molt important el tema del cribat, no? de l'screening, de les proves de detecció precoç del càncer, de que la gent es faci les mamografies i si no estan en aquests programes, que qualsevol nòdul voltet que es troben, que ho comenten al ginecòleg i que ho tinguin en compte. Val? Que és molt important l'autoexploració de la mama.
I també alçar la veu, no? Alçar la mà, ficar-li cara, no? Que diguem també és un part del lema d'enguany.
Sí, així és. Sobretot, pues, contigo damos la cara, és el lema de l'Associació Espanyola contra el Càncer, no només en càncer de mama, sinó en tots els altres. I sí que és molt important pues, que cada vegada parlem amb més normalitat de la malaltia, que la gent que ho està patint, que tenim el recolzament nostre i de tota la societat. Jo crec que cada vegada la gent està més conscienciada, hi ha més visibilitat també d'aquests pacients i que per a aquelles persones que per elles mateixes no ho puguen superar, que ens demanen ajuda, que tenim l'atenció psicològica, treball social, acompanyament en voluntariat i estem per això, per ajudar.
La parlem amb Andrea, però recordar que també avui a la 1 estava previst que es penjarà un llaç al consistori per a sumar-se també a aquesta causa. L'horatge també ha, diguem, complicat i dificultat aquest acte, però sí que està previst que es realitzi en breu.
Sí, així ens ha comentat Paco Bielsa, que ha parat en l'Ajuntament, s'ha ajornat per al dilluns, dia 22, a la mateixa hora, a les 13 hores. Entonces fem una convocatòria a aquelles persones que vulguin estar presents i puguin acompanyar també a la gent, no? És un manifest, no? A la gent que ho està patint, el que està en el recolzament de tota la societat.
A la una dilluns és aquesta cita i ara sí que, Andrea, ens agradaria saber una miqueta quina és la tasca que duràs a terme a hores d'ara a l'associació a la localitat.
Doncs a banda del que també fan les meves companyes i els meus companys en l'associació, que seria orientar i acompanyar el pacient durant tot el procés de la malaltia i els familiars també que s'han trobat en aquesta situació i que inclús després de, potser, fins i tot havent superat la malaltia o si al final no l'han aconseguit superar en tot el tema del dol, és una de les tasques en què es pot ajudar també des del treball social, ja que hi ha famílies que a lo millor no només es troben necessitats emocionals, sinó que també tenen necessitats de tipus social, relatives al treball, als recursos econòmics, i que a vegades no són tan visibles com altres temes que sí que són més evidents, relatius a la sintomatologia i que no, des del treball social pues, podem abastir. I crec que és un dels temes més importants també on podem nosaltres acompanyar.
Clar, perquè quan es parla de la malaltia, es parla de la malaltia, els tractaments, la prevenció, que és fonamental, però clar, n'hi ha molta més part, no? La paperassa, no? Que malauradament també s'ha de dur a terme i moltes vegades doncs les famílies o inclús els malalts estan desemparats i no saben ben bé què fer, no? Ni per on tirar.
Clar, nosaltres intentarem també en aquest camp proporcionar eixa alternativa, que sí que és veritat que la podem trobar també des de serveis de sanitat o des de serveis socials, però nosaltres volem aportar un servei més especialitzat ja dirigit a la malaltia oncològica. I a banda, pues, també és veritat que tenim altres recursos des dels que nosaltres li podem ajudar, com són les pròtesis o les perruques que ara mateix estem oferint i que també són coses que a lo millor podem donar a conèixer i visibilitzar tots aquells aspectes que a vegades queden, com hem dit ja abans, ocults de la malaltia, i per molt que es reclame ajuda, a vegades no se sap per on tirar i sempre n'hi ha situacions que no són, no es veuen i realment existeixen en aquests pacients.
També ens agradaria saber què t'ha portat personalment a ficar-te, no, dins d'aquesta associació. Per què has decidit que també el teu treball puga beneficiar a la gent de l'Associació Espanyola contra el Càncer?
Bueno, personalment sempre m'ha agradat ajudar a la gent i des de que conec el treball social i vaig començar la carrera, pues sempre ha sigut algo que m'ha vinculat a aquesta entitat. Vaig començar sent voluntària d'aquesta entitat i ara finalment pues soc treballadora d'aquí i aporte, me sembla que uns 4 anys sent voluntària d'aquesta entitat, i finalment doncs des de la meva aportació ja professional puc ser una part més i ajudar ja d'una manera més professionalitzada que de com feia de voluntària.
Sí, que és important veure el grau de compromís, no? També en aquest marc, com a coordinadora del voluntariat, ella, Andrea, que va començar com a voluntària, la gent sent el projecte i fa tot allò que pot, no? per la entitat.
Sí, així és. Després tenim una part molt important, perdó, del voluntariat, que és el voluntariat testimonial. Són aquells pacients que han viscut la malaltia, que han tingut una bona manera d'afrontar-la, i poden ser exemple d'altres persones que ara mateix ho estan passant. Entonces, tinc un munt de voluntaris que han passat per diferents tipus de càncer i que estan ahí donant cada dia suport a tota la gent i fent tot tipus de tasques. I és un agraïment especialment per ells en aquest dia.
Sí, que també des d'ací que servisca, i bueno, tot i que ho comentarem la setmana vinent, com la gent ara igual vos veu en la foto, però veniu a Tàbiades amb aquesta samarreta perquè també està aquesta marxa ja programada.
Sí, pues, la nostra cita anual, que és la marxa, en este cas és la sexta ja, serà el diumenge que ve, dia 28, A les 11:30 eixirà de la plaça de l'Estadi de la Ceràmica, però des de les 10 del matí farem activitats, n'hi haurà zumba i al llarg del recorregut n'hi haurà diverses actuacions també. Aprofitem per a dir que si a lo millor és possible que demà al mercat no sabem si eixirem, però esperem que el diumenge almenys a la Fira Solidària puguem estar i allí podran tot el món passar per allí i tindre la samarreta per a que no se queden sense la seva talla, que no s'esperen al rà de moment, perquè si no, pues, cada un tindrà que portar una altra talla diferent. I això, i esperem pues, que la gent tinga previsió per a que nosaltres també la puguem tindre.
Doncs aquesta és una altra de les propostes, però també, Andrea, ens agradaria que recordares, no? Si la gent que ens està escoltant necessita de la vostra ajuda, com pot fer, no? Per apropar-se i saber tot allò que ofereix l'Associació Espanyola.
Doncs nosaltres estem a l'Avinguda Europa 34, allí estem, bueno, estaré jo en principi també acompanyada dels voluntaris de 10 a 1 i aquestes vesprades també estem de 5 a 8 per qui vulga també la samarreta a banda de contactar amb els nostres voluntaris i que els puguem ajudar en qualsevol aspecte. I bueno, als hospitals també tenim un equip de voluntari, a l'Hospital La Plana.
De 10 a 1 també de dilluns a divendres estem allí. I si no, pues a través de la Junta Provincial, inclús tenim el telèfon d'InfoCàncer. Andrea, si me fas memòria. A veure si el tenim, espera, sí, crec que el tenia. Que és un, sí, que és un telèfon que està a les 24 hores, 365 dies de l'any. És el telèfon 900-100-036, val? Que és un telèfon on poden fer una derivació segons la necessitat de la persona a diferents professionals. En aquest cas, si ens arriba la demanda d'una necessitat de Castelló, pues, me la derivaran a nosaltres també. És un telèfon que sempre tenen a la mà, operatiu, i que també poden contactar. I després pues, hi ha vegades que són els mateixos voluntaris que a nivell personal coneixen altres persones, oferim els serveis i després acudixen a nosaltres. És molt important que ningú se sentisca soles, que estem nosaltres aquí, que dins de lo que podem fer la gent valora que per poqueta cosa que ens pareix que fem nosaltres, la gent ho valora com que han fet molt. Entonces això és molt important i és molt gratificant, a més, de la nostra tasca.
Doncs esperem que pugueu col·laborar amb molta més gent i parlem en uns dies ja de forma més concreta respecte a aquesta marxa. Mar, Andrea, moltíssimes gràcies i de ben segur parlem pronte.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
També a la part musical, Javi, David, la setmana vinent, però si voleu recordar aquesta cita de demà, que a priori es podrà durar a terme sense problema, doncs David.
Bueno, pues demà a les 11 en el Coto tenim a Rumba Sierra. Bueno, definisc un poc Rumba Sierra, qui són uns xics de la ciutat de Villarreal. El grup va néixer fa molt poquet, va néixer en gener de 2018, i ells fan rumba de tota classe de rumbes, vale? Fan versions i també adapten cançons populars a rumba, o sigui, han fet la seva primera versió. També dir que són tots autodidactes, tots han après per ells mateixos, menys el guitarra, jo, ell, i bueno, que val la pena veure'ls. Hem vist ja, han estat amb nosaltres alguna vegada i val la pena veure'ls, fan molta festa.
Doncs esperem que pugueu contar amb ells moltes més vegades, així que David, Javi, com sempre també, moltíssimes gràcies per l'imprompte.
Vale, gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies una vegada més. Oh lady, running down to the riptide, taking away to the dark side, I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, yeah. I got a lump in my throat cause you're gonna...
I nosaltres continuem en la recta final del programa Protagonistes, continuem a la 92.2 de la freqüència modulada, perquè en aquests 8 minutets que ens resten per a les 2 del migdia anem a parlar amb The Fuser Fin, amb Manolo Forcada, que el tenim amb nosaltres. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs m'agradaria que parlàrem d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, en la qual era notícia ahir mateixa, perquè pareix ser que, segons han anunciat, el banc és el que hauria d'assumir les despeses de la constitució de la hipoteca. Anem a parlar al respecte.
Sí, efectivament. Ja el Tribunal Suprem havia dit que les despeses de la hipoteca les tenia que assumir el banc, lo que passa que posteriorment va canviar el criteri perquè la sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Suprem va dir que el que tenia que pagar el prestatari. Sin embargo, ahir va canviar el criteri, per lo tant, al canviar el criteri, pues entenc que té que pagar el banc.
Però per què canvia el criteri just d'ahir?
perquè considera que hi ha un reglament que no s'adapta a la llei, per tant, en principi podran reclamar totes les persones físiques i jurídiques, inclús les empreses, que han, pues, tenen el que té l'autònoma, que té un taller, el promotor, que potser fa 10 o 12 anys va fer una hipoteca de 3 milions d'euros, pues, potser també ho pot reclamar. És a dir, així la, el dubte que hi ha, diuen alguns juristes que estan més prop als, als bancs, és si és en efecte retroactius o no. És a dir, això és per el tema de la Llei General Tributària, que diu que hi ha un efecte retroactiu de soles 4 anys. Si fos així, aleshores podien reclamar fins a l'any 2014. Nosaltres hem de forçar fin. Pensem que no, que ha, se pot reclamar els 20 anys que han passat, perquè, perquè així el que hi ha és que el subjecte passiu de l'impost no és el prestatari, sinó és el banc. És a dir, així el que ha passat és que una persona ha pagat per el que tenia que haver pagat, perquè en un contracte d'adhesió, en un contracte que no ha tingut ningú poder de negociació, se li ha obligat a pagar-lo. Per això anar a la gestoria del banc, li ha retès els diners i han pagat l'impost. Llavors nosaltres, encara que serà els jutjats els que, des, els que desenvolupen aquesta pues, teoria nostra, pues, i, de molts advocats que estem en la part feble del, del contracte, pues, entenem que és aplicable a les hipoteques anteriors al 2014, és a dir, perquè, claro, desgraciadament hipoteques del, a part del 2014 se van fer més poquetes, per tant entenem que no soles podran reclamar les despeses de l'impost d'actes jurídics documentats, sinó també, com ja estava ocorrint, se pot reclamar les despeses de notari, de registre, de tassació i de gestoria.
Per tant, quins són els passos que s'han de seguir, que ha de seguir una persona que està escoltant-nos i que té una hipoteca i que diu, pues jo no sé si puc reclamar alguna cosa o no?
Bueno, en principi jo ja li dic que pot reclamar si no ha reclamat, és a dir, perquè totes les hipoteques, en el que és la clàusula quinta, inclouen esta clàusula. És a dir, per lo qual totes les despeses de la hipoteca se fa càrrec el prestatari. Per tant, el que pot fer és de fer una reclamació, si vol, al banc,
sí.
Si a lo millor fa, de moment no és obligatori, però ho pot fer per intentar i que no se li acuse pues, de mala fe, que directament ha ficat la demanda. I, bueno,
com?
Pues simplement fer una reclamació, una escrita a l'entitat financera que té la hipoteca dient que pues, la sentència del Tribunal Suprem ha declarat que és il·legal i que reclama la devolució. Segurament, pues, si no té molta fe, pues, li passarà com ficar una vela a Santa Rita, que va ser molt difícil que el banc, o quasi impossible, que el banc hi torni res. Per tant, tindrà que defensar-se de forma jurídica. És a dir, tindrà que ficar una reclamació i a partir d'ahí ja seran els tribunals els que determinaran si té o no que tornar-li l'impost d'actes jurídics documentats, que en tota seguretat creiem que se li va tornar. I el que sí que és segur és que així a Castelló li tornaran la comissió d'apertura, que també estem parlant d'entre el 0,5 i l'1,5, depèn de lo que el banc pues, té a cobrar tenir impost, el notari, registre, tassació i gestoria, més ara actes jurídics documentats. Nosaltres calculem que per una hipoteca mitjana de 150.000 euros, pues un poc el que n'hi haurà que tornar seran uns 100.000 euros.
Que són de les ciutadans, al cap i a la fi,
sí,
no?
Sí, que són dels ciutadans perquè de forma indeguda i encara que han prestat el consentiment els prestataris, ho han fet en base a un vici del consentiment, és a dir, nosaltres no tenim ningú poder de negociació, entonces el que ha fet el banc és directament, ens ha ficat per a signar pues, un document, haver anat al notari sense ningú tipus d'informació, pues, haver signat pues, la clàusula suelo, el venciment anticipado, l'interès de demora,
sí, sí.
Los gastos de hipoteca i el que faci falta.
I el que te tiren,
que te tiren.
I l'amor
de
Manolete fin...
també.
Tot el que... Tot. De fuser fin esteu per això, per ajudar, perquè la veritat és que són temes que si no els coneixes, si no tens una miqueta, no, de... eres un poc coneixedor d'aquests aspectes, no ho saps. Aleshores esteu per això, per tirar una mà.
Mira, nosaltres en de fuser fin, el que estem fent i este fa any i mig o dos anys, abans estaven cobrant per associar-se, o sigui, no cobraven absolutament res, però sí per associar-se, ara ni això, és dir, la gent s'associa I el que fem nosaltres és que fiquem la reclamació estat judicial, després la reclamació judicial, i sols cobrem pues, un percentatge, que no és molt elevat, en funció de quan li traiem la indemnització, és a dir, al client. És a dir, que el client pot vindre de Fuserfin, no té que fer ninguna despesa, no, vale. No hi ha gastos, i està inclòs l'advocat, el procurador, tot el que inclou, i sols tindrà que pagar quan rebrà els diners que indegudament ha pagat i que el banc pues, l'ha enganyat, per parlar clar, i pues, que ha pagat sense haver-lo tindre que pagar.
Molt bé, com se fiquen en contacte amb de Fuserfin?
Bueno, pues nosaltres estem a Vila-real, estem en el carrer Monestir de Poblet número 6, que passen i que demanen cita prèvia, o cridant al 964-84-69-81, o alguns també demanen cita prèvia a info@defuserfin.com.
Doncs informeu-vos, perquè al cap i a la fi, els diners són vostres, heu pagat més per la hipoteca, que ja se paga prou, no? Imagina't.
Claro. Sí, a banda d'això, pues, també ja hi l'informarien sobre altres aspectes de la seva hipoteca que també podia ocasionar, o bé que li tornaren altres diners, o inclús que poguera hasta inclús recomprar la seva pròpia hipoteca. Ara està de moda pues, que els bancs venguen als fons buitres, el que seu fons buitres, pues, hipoteques i crèdits, en torno al 5 o al 10% del valor real. Mm. Hi ha un article en el Codi Civil, el 1526 del Codi Civil, que diu clarament que podem exercir el dret de retracte. Entonces, ahí en Defuserfin pues, havien guanyat moltes sentències en el qual un client, pues, que a lo millor tenia una deuta de 70 o 80 mil euros, pues, l'ha pogut recomprar pues, a lo millor per 7, per 8 mil euros o per 3 o per 4 mil, perquè moltes vegades inclús se dicen per el 2% d'aquesta quantitat. Per tant, això, pues, el tema d'avalistes, és a dir, quan havien avalat a una empresa, ara ja se pot guanyar, quan havien avalat a un parent o a un familiar, pues, ja també... abans ja van dir que n'hi havien sentències i ara s'han confirmat que nosaltres havent renunciat, és a dir, quan nosaltres avalem el nostre fill o el nostre amic,
sí.
Pensem que primer responen els seus béns el nostre fill o el nostre amic i després nosaltres. Pues això no és així, perquè sense saber-lo també els bancs ens han enganyat i ens han fet renunciar a la divisió en excursió i ordre. Per tant, significa que el banc, quan hi ha un impago, se pot dirigir contra el nostre fill o contra el nostre amic o podria dirigir-se contra nosaltres. Uh-huh. Això ha sigut ja declarat pues, una clàusula totalment abusiva, per tant, la fiança se dona per extinguida. Per tant, tots els que tinguin i se problema és que ha avalat el meu fill o ha avalat a una empresa, en aquest cas també pues, acudint a Defuserfin o a un advocat especialitzat, pues, no hi haurà cap tipus de problema per a poder solventar aquest tema i dormir un poc més tranquils.
Doncs moltíssimes gràcies, Manolo. Qualsevol informació, qualsevol explicació que vos faci falta, ja sabeu que teniu a Defuserfin. Gràcies.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres anem a de seguideta a donar pas al nostre company d'esports després d'una mínima pausa per acomiadar-nos.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
2:02, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Recorden aquesta situació meteorològica, així almenys a la localitat ha millorat una miqueta respecte a les hores prèvies de la vesprada i la matinada d'avui. En aquest cas, una situació que sembla encara complicada en altres punts de la província, extremen les precaucions i també consulten l'estat de les carreteres, eviten aquestes vies secundàries i camins rurals i també tinguen cura, no, si van a participar d'alguna activitat per si es celebra o no aquest cap de setmana. En totes aquestes xicotetes recomanacions, que de ben segur vostès ja saben, ens quedem, ens trobem, això sí, dilluns 12:05, protagonistes, bon cap de setmana.